Què tal, com esteu? Benvinguts a una nova edició de La Llanterna Màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 124 des dels nostres inicis i setena d'aquesta quarta temporada. El 13 d'agost de 1899, ara s'ha commemorat el seu 120è aniversari, va néixer el mestre del cinema d'intriga, Alfred Hitchcock. El ventrut realitzador de papada prominent va construir una filmografia sense comparació al llarg de 6 dècades. Els seus inicis a l'època del cinema mut van deixar perles com El enemigo de las rubias, on va començar a cultivar la seva peculiar capacitat per crear tensió i suspens. A més, la cinta és recordada per ser la primera ocasió on el director va fer acte de presència a la pantalla, una senya d'identitat que es convertiria en una característica del seu cinema. En uns segons, iniciem aquest tercer i darrer programa de la biografia del genial director. Però abans d'entrar en matèria, recordeu que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
Tenim un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
I ara sí, comencem.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
Iniciem els anys 50. El cineasta amb una reputació cinematogràfica pels núvols i una sòlida posició econòmica va estrenar pel·lícules que van confirmar la seva fama en el món sencer. La primera en estrenar-se va ser Atormentada, pel·lícula de l'any 1949, estrenada al nostre país el 15 de setembre de 1950. En el repartiment, Ingrid Bergman, Joseph Cotten i Michael Wilding. Poc després vindrien Pánico en l'escena i Estranyos en un tren, un èxit rotund de crítica i de públic. El cineasta, després d'unes produccions sense massa repercussió mediàtica, va voler garantir-se l'èxit adaptant la primera novel·la policíaca de Patricia Highsmith. Possiblement sigui el film més proper al film noir del director. Durant un viatge en tren, Guy, un jove campió de tennis, és abordat per Bruno, un jove que coneix la seva vida i miracles a través de la premsa, i li proposa realitzar un assassinat, però intercanviant les víctimes amb la finalitat de garantir-se recíprocament la impunitat. D'aquesta forma, ell podrà matar la dona de Guy, que no vol concedir-li el divorci, i a canvi, Guy haurà d'assassinar el pare de Bruno perquè aquest pugui heretar la seva gran fortuna. La versió radiofònica del film, estrenada per la CBS, va batre rècords d'audiència. Thank you. El mes de març de 1951, el matrimoni Hitchcock realitza un viatge de plaer per Itàlia, Alemanya, els Països Baixos, Suècia i Noruega. Durant el viatge, la filla de Hitchcock, Patricia Alma, de 23 anys, es va prometre amb Joseph O'Connell, un alt càrrec d'una corporació. Es van casar l'any següent a la catedral de Sant Patricio de Nova York. El cineasta no va veure amb masses bons ulls el casament de la seva filla. Fins aquell moment, la jove havia estat col·laborant amb el seu pare en algunes pel·lícules i estava estudiant teatre, així que a Hitchcock li hagués agradat que el seu gendre estigués relacionat amb el món del cinema. La següent pel·lícula en rodar-se va ser Yo confieso. Aquesta és una d'aquelles produccions de les que el mestre del suspens mai va estar content. Fins i tot en alguna ocasió va arribar a declarar que mai hauria d'haver-se filmat. El film pretenia ser molt més atrevit del que finalment va ser. La trama de la història ens parla d'un capellà a qui un assassí li confessa l'acte que acaba de cometre i que no pot revelar a ningú per no faltar al secret de confessió. D'aquesta forma, el capellà passa a ser el principal sospitós i ha d'aguantar el fet de ser acusat i jutjat d'assassinat, quan sap perfectament qui és l'assassí. La pel·lícula es va rodar enmig d'una difícil relació entre el director i el protagonista. Montgomery Clift estava passant per una fase preocupant de la seva vida, destruït psicològicament i amb problemes d'alcoholisme. Una nit, el director va arribar a emborratxar premeditadament a Clift per deixar en evidència els límits del seu desequilibri. De sobte va aparèixer en el firmament cinematogràfic de Hitchcock una nova estrella que acapararia durant uns anys la seva atenció, Grace Kelly. Amb ella, el realitzador va rodar Crimen Perfecto i La ventana indiscreta al costat de James Stewart i Atrapa un ladrón en Cary Grant. Però anem a pams. Crimen Perfecto significa, doncs, el creuament de camins entre el director i l'actriu, tot i que la primera actriu a la que se li va oferir el paper va ser Deborah Kerr. El director britànic es va fer càrrec del projecte que adapta l'obra teatral de Frederick Knott i que la Warner volia convertir en una pel·lícula filmada en 3D, que ja en aquella època començava a fer furor. És curiós perquè una vegada més Alfred Hitchcock va considerar que estava rodant una pel·lícula per sortir del pas i dedicar-se plenament al seu projecte més personal i revolucionari, La ventana indiscreta. El cert és que estem davant d'una de les seves obres mestres on la maquiavèlica mecànica del suspens va ser substituïda per una increïble integració dels personatges en l'escenari i la seva comunió amb determinats objectes. Filmada en 3D, el cineasta només va utilitzar la tecnologia per col·locar determinats objectes, una cadira, un gerro o unes tisores a la seqüència de l'assassinat. Poques vegades els objectes tenen tanta importància en un film de Hitchcock. Unes tisores, una carta, un telèfon i, sobretot, unes claus que seran vitals a l'hora de descobrir el veritable assassí. Interessant el joc que realitza el director amb la vestimenta de Grace Kelly, que va canviant segons avança l'acció. A l'inici porta un radiant vestit vermell passió i, segons avança la trama, la vestimenta es va enfosquint. El director es va passar tot el mes del rodatge parlant amb l'actriu sobre el seu nou projecte, un thriller d'un home amb una cama trencada mirant per la finestra, el seu film més personal. Thank you.
La llanterna màgica, a Ràdio Sabadell 94.6.
Grace Kelly es va posar per segona i penúltima vegada a les ordres del mestre del suspens a La ventana indiscreta. John Michael Hayes, guionista, col·laborador del director durant aquells anys, va adaptar el relat curt de Cornell Woodridge, la història d'un fotògraf que després d'un accident de treball ha de romandre a la seva residència amb una cama enguixada. En l'avorriment de la seva existència, decideix espiar els seus veïns. Degut a una sèrie d'estranyes circumstàncies, comença a sospitar d'un veí que la seva dona ha desaparegut. De la mateixa forma que a La soga i Crimen perfecto, Hitchcock uneix a personatges i escenari en una comunió admirable. Tot el lloc és un estudi enorme on es van construir els apartaments que serveixen al director per mostrar un encertat retrat de les relacions humanes. Atenció a l'ús de la música de Franz Waxman, que a excepció de l'inici és tota diegètica, en aquest cas provinent del pis del compositor, una obra mestra per la que no passen els anys. Atrapa un ladrón suposa la tercera col·laboració entre el director i l'actriu Grace Kelly, la seva actriu predilecta juntament amb Ingrid Bergman, de les que sempre ha buscat imitadores sense aconseguir-ho. També la tercera col·laboració amb l'actor Cary Grant, que un any abans havia anunciat la seva retirada del cinema, ja que pensava que la nova fornada d'actors l'havia desplaçat, però després de convèncer a Grant per intervindre i després dels excel·lents resultats de taquilla, l'actor va decidir quedar-se 11 anys més en la professió. Però si fins aquell moment el suspens s'havia definit com alguna cosa que coneixia l'espectador i desconeixia el personatge, en aquest cas es deixa a banda el cas criminal per centrar-se en gran sofisticació en la història d'amor. El director sostenia que una dona aparentment freda podia resultar un autèntic animal sexual en la intimitat. És per això que la interrelació entre els personatges de Kelly i Grant es converteix en el millor de la funció. Sens dubte, la trobada nocturna entre ambdós a l'habitació d'ella suposa un dels instants més recordats del cinema de Hitchcock. L'adoració del cineasta per Grace va arribar al seu punt màxim en aquesta pel·lícula i el rodatge va haver de ser allargat pel fet de que el director es va entestar en que l'actriu ballés amb un espectacular vestit daurat a l'última escena. El film seria un gran èxit i permetria al director embarcar-se en un projecte peculiar, donant com a resultat una de les seves obres més estranyes i discutides. L'any 1955, el cineasta va estrenar Pero quién mató a Harry, que li va donar la seva primera oportunitat i va llançar la fama a una jove Shirley MacLaine. Un brillant experiment on el misteri i l'intriga es barregen a la perfecció amb la part còmica. Arran de la seva nova nacionalitat nord-americana, obtinguda aquell mateix any, Hitchcock va signar un contracte amb la productora de televisió CBS per realitzar una sèrie setmanal titulada Alfred Hitchcock Presents i que va estar en antena durant 5 anys. Durant la segona meitat dels anys 50 trobem grans films del director i tots ells genials. El primer va ser una segona versió de El hombre que sabía demasiado, millorant la versió anterior de l'any 1934, també rodada per ell i en aquesta ocasió protagonitzada per James Stewart i Doris Day. A aquest li va seguir Falso culpable, el film més realista del director. Així doncs, Hitchcock va escollir un cas real succeït 3 anys abans, on un pobre home va ser engarjolat per una sèrie d'atracaments a mà armada, declarant-se innocent en tot moment, tot i haver diversos testimonis presencials que l'assenyalaven com l'autor dels fets. A destacar el treball d'interpretació de Henry Fonda, actor que encaixa a la perfecció amb el personatge.
cinema, música, curiositats. La llanterna màgica.
Vértigo va néixer de la desil·lusió del director britànic per no poder adaptar la novel·la que acabaria sent una de les pel·lícules més famoses del cineasta Henry George Clouzot, Les Diabòliques. Quan els autors del llibre, Pierre Boulot i Thomas Narzejac, es van assabentar d'això, es van posar a escriure Sudores fríos d'entre los muertos, tenint en ment que l'havia de portar a la gran pantalla Hitchcock, el que sens dubte va saber aprofitar el material al màxim. De bon principi, el realitzador volia fer la pel·lícula amb Vera Miles, la seva nova obsessió femenina, però quan l'actriu li va dir que estava embarassada, va haver de prescindir d'ella, decantant-se per Kim Novak. Protagonitza la pel·lícula James Stewart en el paper d'un detectiu retirat que pateix acrofòbia i vertigen i que és contractat per un vell amic per tal de que vigili discretament a la seva esposa, al·legant que està posseïda per un esperit. Vértigo es va estrenar mundialment al Festival Internacional de Cinema de Sant Sebastià l'any 1958. Un cop més, Hitchcock es llueix en la posada en escena, una perfecta conjunció de vestuari, fotografia i banda sonora a càrrec de Bernard Herrmann. El compositor va saber combinar a la perfecció el suspens de la història amb el romanticisme. Tanca la dècada dels 50 con La muerte en los talones. La pel·lícula narra una història típicament hitchcockiana, la d'un home que és confós com un agent secret per una xarxa criminal, el que li donarà més d'un mal de cap. Així doncs, un cop més, un fals culpable és el protagonista central d'una pel·lícula. El film va suposar la quarta col·laboració de l'actor Cary Grant amb el director, substituint a l'inicialment previst James Stewart. Con la muerte en los talones té punts en comú amb l'anterior film del director, Vértigo, almenys pel que respecta als seus personatges, deixant a banda els components psicològics de la trama que té una enorme importància en el film protagonitzat per Novak. Con la muerte en los talones pren el mateix esquema d'un thriller pur i dur. Eva Marie Sant, una altra rossa que suma a la filmografia de Hitchcock, està sublima en el paper d'agent secret infiltrada en la xarxa de Van Damme, interpretat per James Mason. Con la muerte en los talones suposa una de les pel·lícules més perfectes del seu autor. Va suposar un gran èxit i la seva influència va ser enorme, tant que els futurs productors de la saga de James Bond la van prendre com a exemple per realitzar les aventures del famós agent britànic. Poc imaginava Hitchcock que amb el seu següent treball batria tots els rècords previs. Amb l'inici de la dècada dels 60 arriba Psicosis, un dels èxits més clamorosos i polèmics de Hitchcock. Superant les seves anteriors obres, la pel·lícula va commocionar la mentalitat de l'època i inaugurava el gènere de suspens de tema psiquiàtric, el nomenat thriller psicològic. Un jove Anthony Perkins interpretant la doble personalitat de Norman Bates, Vera Miles i Janet Leigh van formar el famós trio. El guió de Joseph Stefano es basa en la novel·la homònima de 1959 escrita per Robert Bloch. El director havia llegit el llibre quan estava de viatge per Londres i una escena va ser determinant per decidir-se a fer l'adaptació pel cinema. Ens referim a la famosa seqüència de l'assassinat de Janet Leigh a la dutxa. Al voltant d'aquesta escena, el cineasta va composar el que ell mateix considerava el seu millor joc com l'espectador. Un joc consistent en anar despistant a l'espectador a base de canvis de rumb a l'argument. La pel·lícula, que només va costar $800,000, va obtenir una recaptació tan alta que li va permetre a Hitchcock, amb els beneficis obtinguts, comprar tantes accions de la Universal com per a convertir-se en el tercer accionista de la companyia. La cinta va ser nominada a 4 premis Oscar, però no va endur-se cap estatueta.
La llanterna màgica amb Jordi Terradas.
Després de l'enorme èxit de Psicosis, el realitzador va estar 3 anys sense estrenar cap pel·lícula. El llistó havia quedat molt alt i no el podia baixar ni un mil·límetre. A la novel·la de Daphne du Maurier, escriptora a la que el director ja havia adaptat 2 vegades, va trobar el material perfecte per rodar un nou film, Los pájaros. La producció, a més, va suposar el descobriment d'una nova actriu i musa particular del director, Tippi Hedren. El resultat és una d'aquestes meravelles úniques, imitades fins a la sacietat, i que va aconseguir mostrar el terror d'una cosa tan quotidiana com ocells normals i corrents, aconseguint un poder de suggestió poques vegades assolit en el cinema. El so és veritablement important en aquesta producció, una cosa totalment irònica quan Hitchcock havia manifestat en reiterades ocasions que una pel·lícula era bona si al treure-li el so funcionava igual. Los pájaros conté el so dels ocells utilitzats en el film com si es tractés de música, feina de la que es va encarregar l'habitual Bernard Herrmann en col·laboració amb Remy Gassman i Oscar Sala, que consistia en compondre el so de les diferents aus que apareixen en el film. Però el director no només es va ocupar de que el so de les aus tingués la seva terrorífica presència, sinó que va treballar amb la resta de sons del film. Per tant, la banda sonora de la pel·lícula no conté cap tema musical, només molts sorolls d'aus que van ser modificats i retocats per Bernard Herrmann.
Thank you.
Marnie la ladrona va ser la segona i darrera pel·lícula rodada per Hitchcock amb Tippi Hedren. Sembla ser que l'interès del director per l'actriu va arribar a tal nivell d'insistència que la relació es va trencar perquè el cineasta no va poder suportar el rebuig de Hedren i, per tant, va decidir no tornar a treballar amb ella. Acompanya l'actriu en el repartiment principal de la producció, Sean Connery. Marnie es convertiria en una fita de la filmografia de Hitchcock per diverses raons. Va ser la darrera vegada que una rosa hitchcockiana tindria un paper central en una de les seves pel·lícules. També seria l'última ocasió en què treballarien diversos membres claus del seu equip: el director de fotografia Robert Burks, l'editor George Tomasini i el compositor Bernard Herrmann, que va ser acomiadat durant la producció de Cortina rasgada, la seva següent pel·lícula, perquè el director volia una banda sonora més contemporània per a la cinta. L'any 1968, l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques li va concedir el Memorial Irving J. Thalberg en compensació de no haver-li concedit mai un Òscar, malgrat havia estat nominat en 5 ocasions. Un cop més, un dels millors directors de la història del cinema s'havia quedat sense estatueta. La seva darrera pel·lícula va ser La trama, de l'any 1976. Als seus 76 anys, el cineasta patia d'artritis i el seu cor estava delicat. En els seus darrers anys de vida van començar a ploure els homenatges. L'any 1978 va rebre el premi a la tasca d'una vida de l'American Film Institute. L'any següent va ser guardonat com a home de l'any per la Cambra del Comerç Britànic-Americana, el mateix any nomenat per Reial Decret Cavaller Comanador de l'Imperi Britànic. Pocs mesos després, al matí del 29 d'abril de 1980, moria el mestre i el geni del cinema de terror, suspens i misteri, un home que va crear un estil i un món propi com pocs directors ho han aconseguit al llarg de la història del cinema. Ho deixem aquí. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres no seríem res i us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.
La Llanterna Màgica amb Jordi Terrades, a Ràdio Sabadell 94.6.